Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Seguim amb aquest especial sorteig del Firart amb la Joana, la Cris, la Joana i també l'Arnau, que ens està fent de mà innocent. I Arnau, volíem parlar ara una mica amb tu, a veure què... Perquè tu vas guanyar aquest segon concurs de l'estampeta. Com et vas sentir quan et van dir que havies guanyat?
Doncs la veritat és que no m'esperava, perquè també va ser la meva primera vegada que vaig participar i no sabia com anava la cosa. I me'n recordo que quan m'ho van dir em estava prenent un sorbet, perquè estava allà. I vaig haver de deixar mitges per anar allà a que m'entrevistessin i em va fer molta il·lusió. I això, em vaig sentir molt content, no m'ho esperava.
I el dibuix de l'estampa, com et vas inspirar per fer-lo? Com vas decidir com el volies?
Com vaig dir aquell dia, en un principi havia pensat en una idea basada en una activitat que vam fer al col·le, que era tu fes les textures i després les retalles i vas enganxant per formar el dibuix. Però al final, doncs, com que veia que era molt difícil, em va venir cap d'agafar coses que tenia per casa. I al final, doncs, vaig agafar retalls de diari i coses així. Cintes que tenia de fer-lo aquestes amb dibuixos i em va quedar així.
Dibuixes, pintes o fas manualitats, alguna cosa així fora de l'escola, a part de l'assignatura de plàstica?
Jo vaig un cop a la setmana al zigzag a l'apartat de dibuix i també m'ha ensenyat moltes tècniques i també doncs, m'ha ajudat a fer aquest dibuix. I sí, això, faig zigzag.
Com veieu vosaltres les noves generacions, els joves aquests que participen? Perquè dèiem que hi ha molta participació en aquesta estampeta. Com ho veieu?
Clar, va ser molt divertit triar les estampetes perquè, com que hi ha un ventall d'edats molt ampli, no me'n recordo quin era el més petit.
De
6 a 12, no?
Sí, correcte.
Doncs clar, és molt diferent el dibuix que et pot fer un nen de 6 anys que el que te'n pot fer un de 12. I tot i així, els vam valorar com per idees i per originalitat, no? N'hi havia un de xulíssim amb unes espirals als ulls, que el Sant Fèlix semblava que estava marejat, i a mi aquell m'agradava moltíssim, també. I clar, vam fer tota aquesta selecció, vam intentar posar uns finalistes, no?, intentar-nos decidir, al final vam coincidir tots en que la de l'Arnau era la que funcionava millor, no? Perquè a més té uns colors molt, com molt madurs, terrosos, funciona molt bé com estampa, i al final era el que triàvem, no? I quan teníem totes les idees originals sobre la taula, perquè clar, al final els nens fan unes idees divertidíssimes, és xulíssim veure això, doncs ja vam decidir que la que funcionava millor com estampa era la de l'Arnau, no? Però crec que és curiós fer de jurat amb un premi infantil, perquè realment tots dibuixem quan som petits, no? I a vegades, no?, anem ensenyant els nens a pintar dintre de les línies, a un control, a certa cosa, i si hi ha un nen que pinta fora i té idees boges, se li hauria de deixar que les fes, perquè després tots ens anem encursetant i després costa moltíssim. I quan estàs en un moment de creació com una artista adulta, jo crec que connectar quan eres una nena i podies fer el que volguessis és molt interessant, no? Llavors, fantàstic que segueixin pintant i que segueixin fent concursos perquè els nens creïn, és el que s'ha de fer.
Això que deies de que ens ensenyen doncs, a dibuixar dins de les línies, al moment dibuix lliure, que et deien ara dibuix lliure, deies, ostres, ara què faig? Com ho enfocaríeu amb els nens i les nenes petites d'un canvi de nivell d'educació artística? Què els diríeu als profes?
Ostres, és difícil perquè cap de nosaltres som professores i no sabem què els ensenyen, eh?
Per això, des de fora. Sí, això després ningú ens fa cas, és igual.
Jo crec que hi ha una part important del que deia ara la Cristina, de que quan som petits tots dibuixem i no ens fa vergonya dibuixar. I crec que a mesura que van passant els anys, si no has destacat de manera important amb el dibuix, et fa una vergonya terrorífica haver de fer un dibuix, no? Vull dir que quan ets petit i et diuen un dibuix lliure et pot fer un cert pànic si no ets molt bo amb el dibuix, però ara com a persona adulta et diguessin fes un dibuix lliure, tindries claríssim de que no el fas, no? Si no t'hi dediques. I crec que com deia la Cristina, és una part important de tenir en compte que realment dona molta més llibertat als nens a l'hora de dibuixar, a l'hora de crear, tant sigui amb dibuix amb fulls o amb fang o amb materials diversos a treballar. I bueno, aquí podríem estar fent un debat llarguíssim sobre les arts i la plàstica a l'escola, però crec que sí que era important per mi que es tingués més en compte i tingués el valor que realment té, perquè al final tots ens agrada veure art i anar a veure anar al FIRART i veure exposicions i al final no li donem el valor que té a les persones que realment ho fan. I segurament hi hauria molts més artistes interessants si no els haguessin tallat les ales de petits. Com a opinió personal, eh?
No, i tant.
He dit a l'escola, però a casa també segurament.
Sí,
en comptes
també.
De la tablet, si agafem un full i uns colors, segur que també surten coses molt xules. Anem a la tercera ronda?
Vinga.
Som-hi.
D'acord. El número 411, a nom de Trini Torrents. El 200, en nom de Joan Brull. Alfons Gómez, el 155. El 227, en nom d'Arnau Cabo. El 409, en nom d'Anna Olmo. El 639, a nom de Rosana Sanz. Rosana Sanz. El 263, a nom de Montse Esteban. El 430, a nom de Montse Oños. El 445 a nom de Fina Ventura i per últim el 686 a nom de Anna Rafecas.
Molt bé.
Volia fer un apunt i és que si hem dit que havien vengut 575 butlletes i com veieu hi ha números més alts que aquest, però perquè teníem talonaris diferents i per tant no coincideixen, però estan comptats que són 575, que pot semblar una mica estrany, però...
Doncs tenim aquesta tercera ronda de guanyadors i guanyadores. Joana, fem repàs a la llista.
Som-hi. Començo per la posició número 21. El número 411, amb la Trini Torrents. Seguim pel número 200, Rodó, amb Joan Brull. Seguim pel 155, amb l'Alfons Gómez. En 24a posició, el 227, l'Arnau Cobo. El número 25 és per la butlleta 409, amb l'Anna Olmo, seguida de la 639, amb la Rosana Sanz. Després tenim, en 27a posició, el número 263, la Montse Esteban, seguida pel 430, que és el número que tenia la Montse Oños, seguida pel 445, la Fina Ventura, i finalment, en 30a posició, el 686, que és l'Anna Rafecas.
Perfecte, queda una quarta ronda i la ronda també de reserves. Vull també que m'expliqueu com heu vist els artistes, les artistes, si estaven contentes amb les ventes que han anat fent aquests dies, amb el que la gent els anava dient, què heu anat rebent de feedback?
Clar, aquest any s'ha presentat molta gent que no s'havia presentat mai al FIRART, no? Hem agafat gent molt jove que començava, gent de fora que s'interessava per venir-hi, i clar, el FIRART és una miqueta una loteria, no? A veure com rebrà el públic l'obra, no? Perquè l'any passat va predominar més doncs la il·lustració infantil, aquest any hi ha hagut artistes de pintura més clàssica que han funcionat molt, després hi ha hagut gent jove que ha venut il·lustracions digitals, gravats, que són tècniques una mica més desconegudes, no? Que la gent encara li costa una mica de valorar perquè creuen que les còpies doncs costa d'entendre, no? El sistema de gravat, per exemple. I bueno, hem anat veient, hem anat rebent comentaris de que bé aquest Firart, que hi ha molt de nivell, que hi ha cosa fresca, artistes que no havíem vist mai, i també una miqueta al contrari, no? Opinions de gent més gran de, ostres, quanta gent jove és que això ja...
no. Aquestes coses modernes, no?
Nosaltres, quan fem la selecció, intentem equilibrar-ho moltíssim. Vull dir, tenim unes propostes molt fresques i molt trencadores i després tenim unes propostes de, doncs, més clàssiques, més de pintura, més de, del que sempre hem vist al Firart, i creiem que és molt important mantenir aquest equilibri. Aquest any, a més, vam fer, per exemple, el dia després de la inauguració vam fer un sopar amb tots els artistes que van voler-se quedar, i era una taula molt diversa, i vam estar xerrant gent de moltes edats diferents que teníem en comú el Firart i la creació, i això crec que és xulíssim, no?
Sí, clar, al final el Firart, a banda de ser un mercat de peces d'art de petit format, i algunes de gran format, també vol ser això, no? Un punt de trobada, un centre on compartir, on descobrir-se entre artistes, també. I hem vist molt aquests dies, no?, que els artistes al final volen saber, no?, com van les seves vendes, i molts anaven venint, alguns cada dia venien, i d'altres anaven passant també, i llavors també quan venien, com que ara ja es coneixen, no?, d'aquesta edició, o de l'edició de l'any passat, o d'altres edicions, doncs també veus, no?, com que es reuneixen, parlen, s'expliquen com els ha anat el procés de creació aquest any, no?, és també... Bueno, també és una manera de crear vincles i xarxa entre ells que veiem que funciona molt bé.
Han sortit ja o veieu que sortiran algunes sinergies, algunes col·laboracions? Com ho veieu, això? O què es va parlar en aquest sopar? A mi m'encantaria veure aquest sopar per un forat, a veure de què parlaven aquesta gent.
Doncs mira, jo a la banda on estava, de la taula, vam parlar moltíssim, per exemple, doncs dels bloquejos artístics, no?, que és un gran tema que persegueix a qualsevol creador, crec jo. I veure les diferents maneres d'enfocar-ho cadascun, doncs jo crec que ens va donar una sensació de no estar sols. I aquests són temes, doncs, que van sortint, no? Això, les temàtiques de cadascun, la motivació, d'on surt la inspiració, no? Per què pintes el que pintes, per què il·lustres el que il·lustres. I aquests són dels temes que van sortir més. No ho sé, vosaltres com ho veu viure?
Nosaltres, a la zona que estàvem, que hi havia més aviat gent jove, sí, es parlava molt del tema de la precarietat del món artístic, no? També... També va ser interessant estar escoltant com les frustracions en aquest sentit i tots els problemes i impediments que es troben els artistes avui, també.
A nivell artista també hi deu haver molt de síndrome de l'impostor, i suposo que fer una xarxa així també et deu ajudar i et deu donar confiança a treure't això de sobre, que al final està tot arreu. Com veieu també aquesta xarxa de suport?
Sí, el fet de compartir, doncs, això, inquietuds i preocupacions que tens tu com a artista, doncs fa que al final no et sentis sol i que vegis que molta gent està en la mateixa situació. I d'una manera et tranquil·litza i de l'altra també t'encoratja a canviar coses que potser creus que són interessants de canviar o de renovar o de enfocar-ho d'una manera diferent, no? I crec que... O sigui que, més que el síndrome de l'impostor, crec que el problema és que ens falta com confiança per creure que el que estàs fent és vàlid, no? Que hi hagi també el Firart, aquí té, jo crec, un paper molt important, perquè hi ha moltes persones que han estudiat Belles Arts o no, o han fet 1000 cursos i dibuixen molt, pinten molt, fan moltes joies o moltes escultures, però mostrar-les al públic és de les coses més difícils que hi ha, no? Perquè mentre tu les estàs fent et pots sentir insegur, però estàs dintre la teva zona de confort. Però veure que ho està veient altra gent que està comentant el que tu acabes de fer, això fa una por terrible, no? Perquè, per una banda, et sorprèn quan la gent li agrada, però també sentir crítiques és difícil, al final, afrontar-les. I crec que això, al final, també és important per molta gent que no ha mostrat mai la seva obra o la mostra de manera confortable en llocs molt concrets.
No? I després fas una venda i és un subidó.
Sí, exacte.
Clar, venien els artistes que no havien participat abans, no? I els dèiem, que n'has venut una avui i tal. Oh, sí! Vull dir que al principi és sorpresa, també, i et dona la confiança de dir, ostres, hi ha algú disposat a pagar diners per el que estic fent, per tant, està
val
molt bé.
Val la pena, no? També, vull dir, el que faig val la pena, clar. No és només d'exposició, sinó que a la gent realment li interessa. Sí, sí, és xulo.
Anem a la quarta ronda.
D'acord. El número 650, a nom d'Esther Ferrando, em sembla, o Ferran... Sí, Ferrando.
Sí, Esther Ferrando.
Vale. El 81, a nom d'Arnau...
A veure... Arnau Mundet.
El 692, a nom de Bo Senabre. El 88, a nom de Isabel García. El 470, a nom de Verònica Olmo. El 359, a nom de Sílvia Mitjans. El 343, a nom de Laia Valls Martín. El 395, a nom de Joan Bonell. El 433, a nom d'Adrià Cabezas.
I ja ho tindríem.
Sí.
Sí, ja en tenim 10 més.
Amb això tanquem els 40 guanyadors?
Amb això tanquem els 40 guanyadors.
Perfecte. Que bé. Repassem aquests últims 10?
Som-hi. A veure, tenim en la 31a posició el número 650 amb l'Esther Ferrando. Després tenim el número 81... Ai, aquest no sé si l'he apuntat, perdoneu. Arnau Mundet. Llavors tenim el número 600... Ai, no, perdoneu, m'he saltat un, ens en falta un, perdó.
Ens en falta un?
Sí, 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 ens en falta el que m'entén de 3a posició.
Doncs, per última posició, el 86, a nom de Pilar Arbós.
Vale, aquest seria el que m'entén de 3a posició, Pilar Arbós. Després de la Pilar, perdó, tenim el 692, el Bossa Nabre, seguidament pel 88, la Isabel García. El número 36 és per la butlleta 470, la Verònica Olmo. Després tenim el 359 amb la Sílvia Mitjans, seguida del 343 amb la Laia Valls, el Joan Bonell, que tenia la 395, i finalment el 433, l'Adrià Cabezas.
Perfecte. Fem ja les reserves, així després acabem de parlar tranquil·lament.
D'acord. El primer és el 33, a nom d'Alba Tomàs. El 256, a nom d'Anna Ràfols. El 213, a nom d'Ariadna Ràfols. El 671, a nom de Júlia Cendra. El 435, a nom de Paribiri.
Sí.
El 237, a nom de Joan Batet. El 377, a nom de Manel Esteve Mestre. El 51, a nom de Miquel Cartró.
Dos més.
El 21, a nom de Núria Luna. I per acabar, el 257, a nom d'Anna Ràfols.
Molt bé.
Perfecte, doncs tenim aquestes 10 últimes reserves. Joan, ara quan puguis ens fas el repàs.
Sí, ja ho tindríem. El número 33, l'Alba Tomàs. El número 256, l'Anna Ràfols. El número 213, l'Ariadna Ràfols. El número 671, la Júlia Cendra. El número 435, la Peribíria Montserrat del Moral. El número 237, el Joan Batet. El número 377, Manel Esteve Mestre. El número 51, Miquel Cartró. El número 21, Núria Luna. I, finalment, el número 257, l'Anna Ràfols, que en té dues a la reserva.
Doncs molt bé, ja ho sabeu, els 40 guanyadors i guanyadores felicitats, i a les 10 reserves també allà esteu, encara no està tot perdut. Arnau, ho has fet molt bé, eh?
Gràcies.
Et fitxarem demà innocent. Noies, per anar acabant, no sé si ens hem deixat alguna cosa que vulgueu comentar, vosaltres torneu igualment la setmana que ve, però teniu res, un parell de minutets.
Era una valoració, no? Una comparativa amb el primer any, potser per acabar de tancar, com heu vist aquesta segona ronda de Firat.
Sí, bé, hem d'acabar de fer números perquè al final vam acabar ahir i s'han d'acabar de tancar coses, però sí que, com hem dit abans, estem contentes perquè hem vengut més butlletes que l'any passat i per tant és molt positiu per la Festa Major i també per nosaltres per consolidar el canvi de sistema de la subhasta al sorteig, que això era una cosa que feia patir una mica, no?, perquè la gent té com molt clar que es feia una subhasta i com funcionava. I, per altra banda, si no ens fallen, diguéssim, aquestes primeres valoracions, creiem que hem superat les vendes l'any passat i, per tant, crec que és una molt bona notícia per nosaltres, pels artistes i per tothom que ha vingut al Firart, no? I també ens agradaria destacar que no tenim una estadística, diguéssim, científica, però sí que pel que hem anat veient, els compradors que han vingut al Firart crec que hem fet baixar la mitjana d'edat, per tant tenim compradors més joves. Crec que també té molt a veure amb que hi ha artistes joves i que s'apropen més i connecten més amb les obres que hi ha, i per nosaltres això també és una cosa molt positiva per poder anar fent relleu, diguéssim, a tot el muntatge, no? Perquè al final, si els compradors segueixen tenint una edat, diguéssim, més gran, també fa que al final no hi haurà manera de sostenir aquest projecte. I si anem canviant una mica aquest funcionament, doncs creiem que té llarga vida i que hi ha futur al Firart.
Doncs moltes gràcies, noies. Felicitats per tota la feina feta, que acabeu de gaudir avui aquesta entrega de quadres, que també deu ser molt emocionant anar-la repartint. I ens tornem a trobar la setmana que ve ja amb l'últim esbossant el Firart. Adéu, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Joana, Cris, Joana i Arnau.
Moltes gràcies. La setmana que ve.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia en aquest punt horari, 11:45, és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat. Avui encara parlant de temes que tenen a veure, evidentment, amb la Festa Major, però també amb altres qüestions. Per exemple, començarem recordant que ja és obert el termini per presentar comunicacions al 7è Seminari d'Història del Penedès. Els propers 20 i 21 d'octubre es realitzarà aquest 7a edició del Seminari d'Història del Penedès que organitza l'Institut d'Estudis Penedesencs. Enguany, l'edició es dedicarà a l'associacionisme cultural al Penedès de l'època medieval i fins a l'actualitat. El termini per a la presentació de propostes de comunicació en aquest 7è seminari finalitza el proper 20 de setembre. Les propostes han de basar sobre l'associacionisme cultural al Penedès i han d'incloure el títol, l'autoria i un resum d'unes 10 o 15 línies sobre el contingut. També us recordem que la Guait arriba a Sant Sadurní a partir d'avui fins al 17 de setembre amb activitats per recuperar el contacte amb l'element natural. El CEPVI, el Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola, juntament amb el Consell Comarcal de la Penedès, els ajuntaments del Camí del Riu, entre els quals hi ha Sant Sadurní, i la Fundació PINAE, aquest estiu han posat en marxa aquest projecte La Cultura de l'Aigua, una iniciativa que pretén posar el focus en l'aigua, l'estat del recurs natural, la seva gestió i les diverses opcions per millorar la situació d'emergència que patim. S'ha unit esforços amb l'Escola de Disseny Elisava i el Màster d'Arquitectura Efímera i Espais Temporals que han realitzat la construcció d'un element d'arquitectura efímera, enguany anomenat Aguait, que funciona de reclam per tal de convidar a acostar-nos a la vora del riu, recuperar el contacte amb l'element natural i provocar també un moment d'observació de l'estat real del nostre entorn. Com dèiem, arriba a Sant Sadurní avui i fins al 17 de setembre. Us recordem també que la setmana passada, divendres, al claustre de Sant Francesc i en el marc del cicle Paraules als claustres es va poder gaudir de l'espectacle poètic musical Altres lletres dibuixant els camins de la paraula amb Carme Canet i Aina Girbau a la dramatúrgia i interpretació i Ferran Cullell al piano. El muntatge volia ser un homenatge a l'artista complet que va ser Albert Ràfols Casamada en el centenari del seu naixement. De la generació d'artistes formada durant els primers anys de la postguerra, la seva obra va ser punta de llança en el procés de renovació plàstica i cultural de la Catalunya del franquisme. I volem acabar recordant-vos, ara sí, ja parlant, com dèiem, de Festa Major de Vilafranca, perquè avui és 1 de setembre i encara queden força activitats, recordar que aquesta tarda, per exemple, hi haurà l'encesa de la tronada de la Festa Major dels Petits a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Sant Francesc i després l'inici de la cercavila d'aquesta Festa Major dels Petits que anirà des de la Rambla fins a arribar a la plaça de la Vila. Allà hi haurà l'actuació del lluïment dels balls, els falcons i també la banda de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. Recordar que tots aquests actes, tant l'encesa de la tronada com també després d'aquest acte de lluïment dels balls, el podreu seguir en directe per Ràdio Vilafranca i el que té a veure amb aquesta actuació del lluïment dels balls, que es farà a la plaça de la Vila, també la podreu seguir en directe per Penedès Televisió. A banda, també recordar que avui, 1 de setembre, és dia de Vall de Foc i començarà a 2:15 del vespre des de la plaça del Penedès i que també ja més de cara a la nit, a 2:15, volem dir, hi haurà concert amb Ginestà a la Rambla de Sant Francesc, concert amb Agustí Burriel a l'Espai Nostra Senyora a la mitjanit, a 12:45 de la matinada, concert amb l'Oputo Cat al Parc del Tívoli, a 1:00 de la matinada, concert amb els Amics de les Arts a la Rambla Sant Francesc i a 2:00 de la matinada, DJ Jordi Ribas punxarà al Parc del Tívoli.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Què tal, com estem? Següent divendres, divendres de Festa Major, com portem aquesta ressaca matinal de dia 1? Everybody's free. Amb Rotzal, amb això comencem avui la nostra secció de música dance dels anys 90, que hem estat repassant durant part d'aquest estiu aquí al Penedès Gama Extra d'estiu. Un servidor, Jordi Ribas, que us acompanyarà durant aquests 25 minuts repassant el bo de la música dels anys 90, el més ballable. Vinga, va, per anar preparant, per anar omplint l'armari de la roba neta que heu anat fent servir aquests dies i que ja heu passat per la rentadora. I escoltant bona música i preparant els malucs per aquesta nit, que ens veurem al Tívoli, oi? Espero que sí. Vinga, va, ja us ho dic. Rotzala, everybody's free. Everybody's free. Feel good. Everybody's free. Feel good. We all are a family that should stand together as one. Helping each other. Everybody's free, tothom és lliure. Cançó de la cantant zimbabuense nascuda Zambia Rodzala. Tema llançat l'agost de l'any 1991, que formava part del segon senzill del seu segon àlbum del mateix nom, Everybody's Free, que es va editar l'any 1992. Un tema que va ser èxit, fins i tot va arribar al número 2 a Bèlgica, als Països Baixos i aquí a Espanya. Ens anem a una cosa més tranquil·la d'un crack de Robert Miles, que ja havíem repassat cançons com el Children, la seva més famosa, però que també va aconseguir èxits amb aquest tema One and One. Escrita per Billy Steinberg, Rick Nowels i Mike Clark, interpretada per Edita Gorniak. La cançó One and One de Robert Miles, interpretada per Edita Gorniak, una cançó gravada per primera vegada per la cantant polonesa. Aquest tema no es va editar, no es va publicar fins al 1997, era de 1996, i va aparèixer el seu segon àlbum, que també era el seu primer àlbum internacional. Una cançó que va ser llançada com a senzill al Japó, i que internacionalment va arribar a les llistes a l'any 99. La música de Robert Miles i aquest One and One.
Are we ready? Come on, come on. Yeah, 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 yeah.
Ens anem cap a una cosa molt més dura d'uns espanyols, Pedro Cervero i Caro McCloskey, que van tenir èxit a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Holanda i Suïssa amb les seves cançons i lletres enganxoses amb ritmes techno. I que aquí a casa també van fer que la gent sortís a ballar a les discoteques més dures del país. És Knocking, la cançó de Double Vision. Cançó techno, cançó de Double Vision, aquest Knocking. Cançó Knocking de Double Vision, gent d'aquí que van triomfar sobretot fora de les nostres contrades, no és ni el primer ni serà l'últim. I ens anem cap a un altre tema original de Patti Smith, aquest Because the Night, reversionat per Coro i cantat per la cantant Talisa. Això va ser l'any, ja us ho diré perquè ho tinc aquí apuntat, l'any 1992. Va vendre més de 660.000 còpies. Disc d'or a França i també número 1 a Itàlia. Can't hurt you now. Because the Night. Aquesta cançó remesclada per Coro, original de Patti Smith, i que l'any 1992 va sorgir i va causar efecte a les discoteques i a les ràdios de casa nostra. Vinga, va, cosa fresca, cosa de Whitfield. Think of You, juntament amb Saturday Night i Another Day. Els tres èxits principals de la cantant danesa. Un èxit de l'any 1995. Recte, estem a la meitat del programa. So Think of You, música fresca per aquest divendres al matí de dia 1 de Festa Major, dels petits, i no tan petits, que avui al vespre, avui a la nit, la liem una mica al Tivoli. DJ Loputo Cat i després un servidor que us estarà punxant fins les 4 del matí, no apte per cardíacs, que diuen. La cançó Think of You de Whitfield, una cançó que, atenció, va haver de ser canviada al Regne Unit perquè deia I need you inside me tonight, i la van haver de canviar per I need you beside me tonight. Vaja, que no els hi va agradar i ho van canviar una mica com l'estampa i l'església aquí a Vilafranca. I promised I'll wait for you the midnight hour. Ara sí, recta final, que volia dir abans d'aquesta secció avui al Penedès Gamma Extra d'estiu. Nick Kamen i el seu I Promise Myself, un himne a les pistes de ball dels anys 90. Tot i que Nick Kamen és dels anys 80, direu, home, estem repassant música dels 90. Doncs aquesta està al límit, eh? Promise Myself és de 1990. Tot i que la seva carrera comença l'any 86. La cançó I Promise Myself, me lo prometí. La traducció literal a Espanya. Una cançó escrita i interpretada per Nick Kamen, però que després també va ser molt reversionada, sobretot el 2004 es va fer una remescla del grup 18s. I el 2009 el grup Basque Hunter d'Eurodance, molt més dura, també va fer una versió d'aquest I Promise Myself. Nosaltres hem de tancar el programa i ho fem amb aquest tema que sona ja de fons. Ja havíem parlat d'Ace of Base, un dels grups dels anys 90, amb el seu gran èxit All That She Wants, vaja, el número 1 per ells, els que va portar la fama. Dins del seu disc, The Bridge, de 1995, també trobàvem aquest Beautiful Life. Una cançó fresca que ens acomiada avui de la nostra secció de música dels anys 90. I anava a dir, ho deixem aquí per avui, però no, ens escoltem aquesta nit al Tivolí. Estarem punxant allà. Qui vulgui, encara qui tingui ganes de festa, allà estarem. Vinga, us deixo. A Maze of Face, Beautiful Life.
Com ens agrada deixar els divendres ben amunt amb el Jordi Ribas, el nostre DJ preferit de la casa, però no patiu que no s'acaba avui això aquí, perquè ja ho ha dit ell també, que aquest vespre torna fins a les 4 de la matinada, podreu gaudir de la seva música, així que no hi falteu, i nosaltres tornem el dilluns que ve amb més Penedès Gama Extra. Adéu, vagi bé!